Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
El poeta Adrià Targa és autor del poema Arnau, publicat per l'editorial Proa. És un bon retrat urbà i generacional, un poema narratiu magnífic sobre l'últim dia de vida d'un jove a Barcelona. En aquesta conversa mirem d'explorar els tràngols, els defectes i les virtuts de la ciutat que descriu el poema, una Barcelona mig alienada, mig sòrdida, mig hedonista i mig drogada. Adrià Targa, tot seguit, a Santa Eulàlia. Adrià Targa, benvingut a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Escolta, és bastant oportú que fem aquesta entrevista al Raval perquè és un escenari molt recurrent al poema Arnau, que és el teu últim, la teva última publicació. Què tenen els carrers del Raval? Què té l'entorn, el que respires al Raval, que et semblés un bon escenari per escriure el poema?
Home, el Raval és el barri que m'estimo més, segurament perquè és on he viscut més de Barcelona. Un cop vaig deixar de viure a la residència d'estudiants, que estava al mig de l'Eixample, a l'Escola Industrial, ja vaig venir cap al Raval, en un pis molt, molt especial i molt, molt característic, d'un professor de la universitat, tot ple de llibres de Kafka i coses d'aquestes. I a partir d'aquí ja m'hi vaig quedar, perquè bé, és un barri molt viu, és un barri, no sé, que realment està una mica protegit del turisme, una mica, d'alguna manera, tot i ser encèntric, i per això m'encanta. Sí.
Bueno, hi ha una cosa bastant particular del Raval, no? Que és que la pobresa i les vides marginals, en certa manera, conviuen molt a prop de les grans aglomeracions turístiques, i llavors de vegades sí que hi veus turistes, o de vegades sí que... També suposo que molts no hi venen perquè la majoria de guies els diuen que és perillós i que no sé quantes històries, no? Però sí, produeix aquesta... com una mena d'oasi en què encara la xarxa de la comunitat i dels veïns encara està bastant viva, no?
Sí, hi ha comunitats veïnals reals, no? Jo no sé si el gòtic passa tant, imagino que sí, però d'experts, per exemple, jo al Raval no en veig tants ni algun, no? Però vull dir que és un lloc bastant protegit, és molt més un territori, doncs hi ha aquesta part d'aquí que som ara, no? Que és més aviat la part dels Filipins, no sé si la tens identificada, aquesta petita Manila, no? Ja més avall de carrer Hospital ja comença el món més magrebí, pakistanesos potser cap a aquesta banda, bé, en fi, i fan coses, no sé, recordo a la Biblioteca de la Santa Creu que presentaven un diccionari urdu català fa uns anys, vull dir, s'integren, jo veig que hi ha una vida molt interessant. Sí.
Però no és un poema sobre el Raval ni sobre Barcelona, perquè jo quan ens hem vist t'he dit, ostres, estic molt content de llegir finalment una obra literària, encara que sigui un poema, ho dic en el sentit que jo trobo faltar amb la narrativa, això, però que parli de Barcelona, que parli de la ciutat, que reflecteixi el tipus de vida que té la gent de la teva o la meva generació a Barcelona, de manera més o menys realista, però de seguida m'has dit, però no, en cap cas la intenció era fer un retrat en certa manera a Barcelona, no?
Clar, sí, no és gens programàtic, no? O sigui, jo realment, una cosa que està claríssima és que només pots parlar del que coneixes, llavors potser hauria estat molt interessant fer aquest poema i ambientar-lo a Roquetes, que comentàvem ara, que és un dels barris que he conegut una mica ara perquè hi he treballat, no? Però és que no conec prou Roquetes, llavors, i tampoc no forma part de les meves experiències vitals, els meus records. I això, sent un poema al final, o sigui, parteix una mica realment molt de la vivència, més que no pas d'una idea de fer una novel·la i de tenir els ingredients necessaris, no? per fer res, per construir res. És una cosa que s'ha anat construint bastant una mica així, també depenent de la pura necessitat que tenia jo d'escriure-ho i que em sembla que és com queden millor els poemes, no sé, les novel·les, però...
No ets de Barcelona, però ets de Tarragona.
Soc de Tarragona, de fet, estrictament del barri de Sant Pere i Sant Pau, que és un barri que he odiat i he estimat molt a la vegada, i sí, vaig passar, com qui diu, de Sant Pere i Sant Pau a Barcelona, no? Evidentment, visitant molt també el centre de Tarragona, estimant-la molt, per mi Tarragona va ser també com un lloc on anar, va ser una ciutat on no vivia al final, perquè hi havia una separació, hi havia un autobús que t'hi portava, però poca cosa més, i no tenia altres mitjans de transport, llavors... També és una altra ciutat on he viscut diferent, no? Però sí, em deia.
T'has quedat sempre aquí des que vas venir a estudiar la carrera? Has viscut sempre a Barcelona?
No, he tingut algunes etapes... Alguna etapa de tornar a Tarragona cap al final, però també vaig fer el típic Erasmus, no? Que li toca fer una mica a tothom. Me'n vaig anar a Itàlia i no a Itàlia, em vaig anar a Trieste, i després també he viscut un any a Galícia, a Santiago, a Sant Jaume de Galícia.
Però aquesta cosa, per exemple, la veu poètica d'Arnau, que és el poema el narra un amic de l'Arnau, que diu que a diferència de l'Arnau, que és el protagonista, la veu poètica sí que ha tingut aquest impuls d'anar-se'n de la ciutat com perquè el tipus de vida que tenia a Barcelona ja l'ha escurada, ja se n'ha cansat i necessitava volar, marxar i anar-se'n, no? No sé si hi ha una part de projecció personal en això o què?
Bastanta. És a dir, vaig aprofitar molt les circumstàncies, no? Una mica el que tenia a la nevera en aquell moment, poèticament, a nivell del que sentia i del que volia parlar, era justament d'aquesta Barcelona que t'expulsa, perquè em va expulsar en cert moment, em vaig autoexpulsar, va ser un autoexili per raons purament personals, i llavors sí que hi havia una certa enyorança. La meva intenció era tornar a Barcelona en algun moment, però la veritat és que me'n vaig anar i vaig estar un parell d'anys a Tarragona i tenia els amics aquí i pensava, ostres, algun dia hi tornaràs, però el tema del pis realment era un tema que és un gran problema.
El lloguer.
El tema del lloguer.
Però has dit que era una cosa personal, eh? O sigui, has dit que... No sé fins a quin punt vinculada amb l'escenari. O sigui, no sé si era un esgotament de la ciutat o si eren coses que no hi tenien res a veure.
També hi havia un punt d'esgotament de la ciutat, o sigui, va ser una mica com... Em vaig una mica a un monestir i, a més, va venir després el Covid pel mig, que ja va convertir Tarragona en una mena de càpsula completament aïllada, com tots, una mica, no? Però sí... Va ser una decisió presa per raons personals purament. Vaig deixar-ho amb la parella i vaig anar a Tarragona a deixar una mica d'espai tant per l'un com per l'altre. I bé, doncs va funcionar també una mica per enyorar-ho. Recordo que vaig tenir molt clar que volia tornar a Barcelona quan vaig anar a Londres i de sobte dius, ostres, el metro, quina cosa més bonica, quina sensació. Tinc ganes de tornar a la ciutat, perquè Tarragona és una gran ciutat, però és veritat que clar, aquestes coses que encara et pot donar la vida de Barcelona, a Catalunya en lloc més la tenim, no?
Com la velocitat, no?
Sí, la velocitat, una certa sordidesa, una certa decrepitud, una certa cosa de ser una mica desconegut. No gaire, perquè al final a Barcelona... és un poble, vull dir...
Ara com és la teva relació amb Barcelona? Com és la teva relació amb la ciutat?
En aquests moments penso que és la millor ciutat del món, realment.
Sí, eh? No t'has impregnat del punt de derrotisme que jo veig en l'ambient?
No, és que només hi ha una cosa que és necessària per ser molt feliç a Barcelona, que és pagar un lloguer digne i just. Jo crec que si pagues un lloguer digne i just, com és el meu cas afortunadament, i no vull dir-ho en veu alta gaire, però ho estic dient en un podcast, però bé. Llavors és una grandíssima ciutat.
Ens assegurarem que no tingui oients. I,
exacte, i perfecte. Que sí, si tens això, la resta, o sigui, el transport és relativament econòmic, fàcil, ràpid, l'oferta, no només l'oferta cultural del teatre, de la Filmoteca, que està molt bé, no? O sigui, a nivell de vida, de gent que coneixes, és molt agradable ara mateix i és un estat ben cuidat, em sembla, dins de les seves coses, no? Però, vaja, sembla que em faci un mil analogi, però és que realment, no sé, vaig estar fa poc a Lisboa i vaig pensar, bueno, Lisboa està molt bé, però amb aquestes pedres que rellisquen tota l'estona, a més portava un mal calçat, vull dir, penses, no. Com Barcelona no hi ha res, vaja.
Escolta, hi ha uns quants elements del poema que a mi m'agradaria anar tractant. N'hi ha un de primer que és la cosa generacional, que és bastant recurrent al llarg de tot el poema. Hi ha un moment que hi ha la colla d'amics que estan llegint poemes i que, bueno, s'entén que tots es dediquen més o menys a escriure, i hi ha, la veu poètica diu que l'Arnau, que és el protagonista, és el més perdut d'una generació perduda. No sé fins a quin punt és una exageració o et consideres part d'una generació perduda o realment hi havia una... Així com no hi havia la voluntat de retratar la ciutat, sí que hi havia la part de retratar l'esperit d'una generació.
Bé, això és una mica una broma, no? Perquè a mi em sembla que totes les generacions sempre es consideren les més decadents i que el seu món és el pitjor i el més terrible i estem en un punt que estem com molt, no sé si literaturitzats, però ja ens agrada dir-nos a nosaltres mateixos...
Què vols dir literaturitzats?
Vaja, que bueno, tenim molta literatura al darrere, coneixem molta cosa, no? Tenim ja... Molts tenim estudis, no? O sigui, jo crec que bueno, aquest grau de coneixement i de benestar en aquest sentit és difícil de comparar amb altres moments que ha anat sempre increixendo, no? Jo crec que fins ara. Per això tenim una gent molt culta, molt llegida, molt intel·ligent, I a la vegada potser amb unes certes mancances de vida, no? que fan que justament la literatura sigui un pou on ens recreem, moltíssim. I això sí que...
Sí que jo això ho veig com en un cert excés d'autoconsciència i, en canvi, un dèficit d'experiència, no? Que és això que estàs dient. Potser això.
L'excés d'autoconsciència ja és segur i, de fet, jo crec que això ens porta gairebé fins a malaltia mental, en molts casos. I les experiències, bé, n'hi ha moltíssimes, però n'hi ha tantes, hi ha tanta oferta i tot és tan fàcil que acaben perdent una mica el valor. Llavors ens sentim com molt buits constantment i... Això jo crec que això es mostra una mica en el llibre, però no perquè vulgui fer cap programa, com deia abans, tampoc, sinó perquè és una cosa que he viscut, no? Amb el tema de la festa, amb el tema del sexe, amb tot plegat, crec que... I Barcelona, en aquest sentit, dona molta oferta, si és veritat, això. I això també és dolent, de vegades. Estem esgotats, d'això. O sigui, no vull dir que em vulgui anar al monestir ja, però en algunes vegades ho he pensat. Dius, ostres...
Perquè tu ets del 87, no? Cosa que vol dir que t'agafa la vintena i per tant, l'arribada a Barcelona amb plena crisi financera.
Exacte.
I que això, de fet, sí que em sembla que hi ha algun esment al poema. La cosa generacional te la deia en el sentit que si tota aquesta cosa, també molt recurrent, dels somnis troncats, de les esperances que es queden a mitges, molta decepció amb els projectes vitals, amb les expectatives, com una certa segona joventut tardana o un allargassament potser excessiu de la joventut, si això té a veure amb això, si això ho detectes especialment en la teva generació, perquè aquí hi és molt.
Diria que arran de com s'està llegint el llibre, sí, perquè estic veient que molta gent hi està connectant en aquest aspecte i no sé si és una cosa que abans hi havia estat, segur que abans hi havia estat, jo crec que també Catul quan se'n torna, o sigui, quan està a Roma també té aquesta sensació, potser, però no sé si com ara. Sí, estem força perduts, jo crec.
Aquesta sensació d'estar una mica perduts, tu diries que això que has dit de l'hedonisme, no? Això que ara feies com una llista del sexe ràpid, de l'oferta de sexe ràpid, de les drogues que et poden fer caure en la sobredosi, de l'alcohol, que també hi ha uns versos que diuen que una gota de més et pot fer caure a l'infern, però que com una lectura dual de l'hedonisme, en què hi ha una sortida agradable, que és descobrir la vida, passar-t'ho bé, satisfer aquesta falta aquesta cosa de la generació desorientada o de la generació que no pot assentar els seus projectes amb hedonisme, però en canvi trobo que és molt present en el llibre i en el poema la part més sòrdida d'aquest hedonisme, que també la part més sòrdida que pot tenir l'hedonisme, no? No sé si m'estic explicant.
Sí, i tant. És que és una cosa que jo aquí intento escriure, però realment no sé d'on ve. És a dir, potser ve d'una falta d'enemics. O sigui, tenim moltíssims enemics avui dia, però no sé si els combatem o si sabem com combatre'ls. És un llibre, per exemple, o jo fins i tot, que políticament no està gaire posicionat. És una de les crítiques que jo crec que es podrien fer a aquest llibre. Però perquè justament m'agradava mostrar com, o sigui, sincerament com sóc. Podria haver fet moltes proclames i, evidentment, tinc idees polítiques, però em sembla que era més interessant que es veiés que realment aquest Arnau d'aquí li interessa la llengua. Sí, no? O sigui, de fet, en tot el llibre no hi ha ni una paraula... No es diu res en castellà, per exemple, no? És una cosa... És una part de lluita, però això és més de l'autor que no pas del protagonista, al final, no?
Bueno, apareix el Gil de Viedma un moment, no? I ja està.
Exacte. Que jo vaig pensar, ara que parli en castellà, que li dic... Que, no, li parla en català i punto, no? O sigui, que la pugui llegir algú de l'Alguer, no? Vull dir, encara que no sé si això passarà, però estaria molt bé.
Però vols dir que... O sigui, sí que és molt clar això, que no hi ha... No hi ha, o sigui, es veu molt clara la cosa de la sexualitat, la cosa de la generació, la relació amb la ciutat, hi ha tota una sèrie d'eixos que els observa, els palpes tota l'estona, i en canvi, fins i tot això que dius de la llengua i de la cultura sí que es veu molt amb l'autocentrament i amb el plantejament amb els propis autors que surten i tal, però en canvi la qüestió de classe, per exemple, no hi ha gens.
Exacte. No, Sí, no hi és, també, perquè en certa manera no havia sabut com parlar-ne, no? O sigui, no m'hauria pogut posar la pell... Si algun dia faig un treball més periodístic, no? doncs sí que m'hi posaré, evidentment, és inevitable. Com, jo que sé, com la Júlia en el llibre de, la Júlia Bacardit en el llibre del Raval, sí. No? Aquí, per exemple, es pot, és divertit comparar els dos enfocaments que hi ha. Això parla realment d'un jove sense direcció, que justament no està gaire per política, no? O sigui, està més aviat per demostrar les nostres mancances i clar, és això que et comentava, la falta realment d'un enemic, d'algú qui combatre. Aquí combatem realment, aquí estem combatent.
Però aquí creus que combaten, aquí creus que han combatut generacions anteriors? O sigui, vols dir que tots han tingut el seu moment històric en què construir un... Jo què sé, el maig del 68...
Per
o
exemple, el franquisme...
El franquisme o la guerra civil o no sé.
Clar, aquí vivim aquesta mena de post-transició estranya. Vam tenir el procés que ens ha acabat de desinflar, que justament és una mica contemporani de tot això. Això és després de l'1 d'octubre, no?, d'alguna manera. I tot això no hi apareix perquè és que... Bé, ens han deixat una mica desarmats, no?, en aquest sentit. Vull dir...
Ah, però això m'interessa. Aquí estem tocant or una mica, perquè és el que al principi et deia de les novel·les sobre, o dels poemes sobre Barcelona, que en realitat jo dic que no hi ha... L'altre dia parlàvem amb el Martí Sales i ell em deia no sé per què dius que no hi ha literatura realista, perquè en realitat sí que hi ha molta literatura realista. Després hi vaig estar pensant i clar, en realitat el que no hi ha és literatura política, o sigui, en realitat el que no hi ha és... Però no política en el sentit de farem una novel·la sobre el procés o farem, no sé, en el cine també passa, no?, una pel·lícula sobre el procés, sinó llibres o novel·les o poemes en què els fets polítics que han sacsejat i que han trasbalsat molt la nostra societat i les nostres generacions últimament estan com expressament ocults o expressament silenciats, no? Llavors, vols dir que en el teu cas no parlar-ne gaire era una manera, si ho estic entenent bé, de reflectir expressament el silenci i la pacificació i la cosa de la manca d'un enemic, entenc.
Sí, en part per honestedat, no? Perquè no sóc actiu políticament i per tant hauria estat molt hipòcrita que jo fes una proclama, exacte, com per cada bé. I en part també em sembla interessant, jo dono un diagnòstic, no? I que vinguin després els metges a buscar, o sigui, a posar-hi remei, no? Però és aquest, realment. Tenim una gent que està molt més centrada en si mateixa, o sigui, en una societat bastant egoista, per això aquests poetes que hi ha aquí, de fet, no són identificables ningú. Algú ha dit, són els seus amics. No, els amics hi són més com un homenatge, diguéssim, una picada d'ullet personal, però realment aquests personatges no estan dibuixats. I les situacions són relativament tòpiques, però això sí que és veritat que són coses que jo he vist, que m'han explicat una amiga que se'n va anar realment a Utrecht a netejar lavabos. Vale, en aquest sentit es toca molt, molt de viatge tot això, però clar, també està amb unes màscares, està mirat des de fora perquè són coses que li arriben a aquest protagonista molt, molt de lluny, que no les ha viscut. El seu somni és anar-se'n a fer la volta al món i anar a viatjar i no vol envellir mai, vol mantenir aquesta joventut per sempre. Vaja, en aquest sentit és un capullo, no?
Sí.
El protagonista, i evidentment, ja et deia que és bastant autobiogràfic, per tant, és bastant com jo, però no em sembla que sigui un problema des del moment en què...
Però vincularies una cosa amb l'altra? O sigui, aquesta síndrome de Peter Pan generalitzada, la manca... Vull dir, la manca d'enemics, tot aquest retrat, el narcisisme, la neurosi, no? Que abans deies, aquest excés d'autoconsciència ens porta de vegades gairebé a la malaltia mental, que això es veu moltíssim amb la quantitat de gent pendent de si mateixa i amb grans teories sobre si mateixa i tal, no? Que, això ho vincules amb la despolitització d'alguna manera concreta?
És molt així, no? És a dir, quan un està molt centrat en si mateix i perd l'objectiu polític, perd d'estar a la polis, no soc teòric de la
clar,
política.
Exacte, però... això. És a dir, el fet d'entre no tenir enemics... Ho dic, de vegades es fa un relat una mica victimista sobre una certa manca de compromís de la nostra generació, com això que jo començava fent al principi de l'entrevista, de dir-te... Bueno, és que la crisi del 2008, clar, va sacsejar molt, la dificultat per els preus dels lloguers, l'arrelament, l'assentament, el no sé què. I hi ha aquesta... el victimisme és gairebé una cosa que fem en què caiem per inèrcia, i després hi ha aquest relat que ve sovint de generacions anteriors, no? Una mica de us queixeu perquè voleu, i m'interessa que sembla que estiguis plantejant una tercera via en què la part de manca de compromís té més a veure amb les... Amb això, no? Amb el fet de, amb aquesta neurosi, amb el fet de no tenir grans enemics a batre, com amb una mena de conformisme, amb aquesta síndrome de Peter Pan que dèiem, tot això.
Clar, una cosa, cal deixar-la claríssima, els enemics hi són claríssims i són més forts que mai, justament, no? A mi em sembla, però per posar un exemple molt, molt estúpid, quan va passar això de vinga, sortim de Twitter, no? Jo tenia Twitter i més o menys encara el tinc, però mig amagat, perquè me n'he volgut desconnectar, però m'agrada estar pendent de què passa, llavors entro, surto, però vaig fer com una mica de gest molt petit, que dius, quina tonteria, això no és un gest polític, algú deia, no és el desembarcament de Normandia, no, evidentment que no. Però dius una cosa tan petita, com un tio que saps clarament que t'ha agafat una eina, se l'ha quedat, i te l'ha convertit en una arma de destrucció massiva per molta gent, perquè molta gent realment escriurà aquests discursos d'odi que han començat a aparèixer. Ja hi eren, però hi són sense censura, hi són molt més sovint. És una cosa, a més, molt més perillosa perquè t'enganxa molt més. O sigui, l'algoritme, tal com vaig percebre-ho jo, com a pur usuari, no? Vaig dir, ostres, de sobte estic perdent molt més temps que abans. Això és perquè hi ha algú sense escrúpols, no?, que ho ha agafat. Dius, tenim l'opció de fer un canvi tan senzill com pam, treure'ns un compte d'aquí i posar-nos en una altra plataforma, que tampoc serà una meravella i segur que també estarà comprada per algú altre, no? Però dius, bé, passar-se al Blue Sky, vale. No s'ha pogut. No s'ha pogut perquè cadascú té la seva paradeta muntada. Jo no critico ningú tampoc, a mi em sembla molt bé.
Tampoc mai havia estat tan fort potser el magnetisme de la comoditat i del confort.
Exacte, no? Dius, és que no costa realment gens, et costarà un minut. A mi m'ho va dir la seva plantada, no me n'havia enterat. Vale, doncs vinga, anem a fer-ho. I va haver una certa il·lusió. Llavors un dia l'Elon Musk aixeca el braç i la gent comença a passar-se, que de fet això jo crec que ni ho va fer vostre, crec que va ser purament que el fotògraf que va captar el bon moment, i bé, la gent, la imatge el va comprar molta gent, els va fer canviar-se. Però quan va durar? Dic, merda, és que ni això podem fer.
Fa gràcia, o és interessant, perquè aquesta lectura que estem fent sobre la despolitització és aplicable, diria, a una altra cosa que apareix molt al poema, que és la no troballa de l'amor, no? O sigui, aquesta, la recerca permanent que té a veure amb el sexe ràpid. Ara, és que ara no vull quedar moralista, perquè no és una cosa necessàriament dolenta, però la insatisfacció dels personatges a l'hora de trobar relacions i de esforçar-se en el vincle i en el conreu del vincle i en la conservació del vincle, no? Com, no hi ha enemics i tampoc hi ha amics o tampoc hi ha amors, en el fons, no? No hi ha coses que durin.
Sí, o sigui, de la mateixa manera que som consumistes amb tot, o sigui, que ens posem a fer scroll a l'Instagram, també l'estem fent amb la gent, ens l'estem fent a nosaltres mateixos, que som productes per als altres, o sigui, i no és gens moralista, a mi em sembla molt bé que tothom folli amb tothom, I això no és el problema més aviat és justament això, no poder aprofundir en res perquè ràpidament tens molta oferta, no? I has de consumir allò que et produeixi més benestar, com si fóssim tots, diguéssim, sí, coses al servei, objectes al servei dels altres, no? D'alguna manera. Sí, i això jo crec que això és un enemic a batre, no? Però clar, què hem de fer? Deixar Barcelona, anar-nos a viure al poble... la pagada de l'altre dia em va fer molta il·lusió. Dic, mira, potser, a veure quan dura. I no va durar gaire. Evidentment no van deixar-ho.
No sé si tot això que estem parlant és una cosa urbana, o especialment urbana, per això. Ja que dius anar-se'n a un poble o anar-se'n, no sé.
Home, això és una epidèmia que jo crec que arriba... O sigui, ara aquí una mica em diria, un amic d'un poble de Galícia que em va dir, a mi les xarxes i tot plegat em van salvar perquè em van treure del meu poble, em van obrir una finestra al món i sense això jo hauria mort. Per tant, evidentment, tot té coses bones, no? Però és bastant generalitzat i les coses dolentes que té són per tots igual, Vull dir, diria que el mateix fet de la lectura, o sigui, llegim molt menys i amb molta menys atenció que abans, i això és una cosa que jo m'he notat. Si jo hagués tingut als 15 anys un mòbil, mai no m'hauria llegit el Comte de Montecristo durant l'estiu, que és el que vaig fer aquell estiu, i és una cosa que recordaré tota la vida, i estic segur, segurament mai no hauria escrit poesia, perquè ja hauria tingut altres estímuls, i jo sóc una persona molt, molt fàcil de distreure, no ho tinc diagnosticat, però gairebé, vull dir que realment em despisto molt fàcilment, i aquestes coses són armes molt potents que a gent que podria realment encaminar una vida, no sé, satisfactòria, jo crec que ens estan fent molt de mal, només amb amor, també amb la concentració, en fi.
No, potser no ve gaire a tomb, però tu ets professor de secundària.
Ve molt a tomb.
No sé si ho veus, això, amb els alumnes.
Ho veig, i també veig que, com agraeixen, de vegades, les coses com eren abans. O sigui, com eren abans. Com ells no han conegut. Et deia abans, no, justament, que els estic fent, justament m'ha tocat fer-los castellà aquest any, no? Mm. Llavors potser una mica endut per l'estètica aquesta, i quan hables en castellano justament la teva veu reverbera d'una manera diferent.
Estàs fent teatre, no?
Fas un teatre i llavors jo ja ho porto una mica a l'extrem i dic, ja que em toca fer castellà, ho faré a la manera franquista, no? Que no vol dir res, no els pego ni res per l'estil, però sí que dic, i ho he fet igual quan he fet català, no? Dic, vinga, anem a exercitar la memòria. Aprenguem-nos aquest poema. I això és una cosa que el més bonic és veure com els pares contents, els alumnes contentíssims, perquè diuen, ui, pot fer, això és no em puc aprendre mai, un sonet. Dic, home, però si això és... O sigui, t'estic demanant que t'aprenguis l'Atlàntida de Verdaguer, no? Només... I sí, i ho fan. I
els ofereix una escapatòria, no?
Sí.
En el fons, com un moment per relaxar i reposar.
Exacte, o sigui, per sort, a l'institut on estic està molt ben gestionat i el tema mòbils no apareixen per enlloc, estan amagats a la motxilla i no surten tot el dia. I... vaja, són tots més feliços, i ells els primers.
La gent no ho sap, però gravem l'entrevista a la tarda, i ara que parlaves d'aquest amic de Galícia m'has fet pensar en un amic escriptor justament amb qui he dinat avui, que deia que a la gent que estem massa pendents de Barcelona, que no sé com ho ha fet anar, no? Però que ens preocupava massa la ciutat o que la teníem massa al centre de la nostra vida, que Barcelona ens envilia una mica. Mm-hmm. No sé si ho comparteixes.
No crec que ens envileixi Barcelona, o sigui... Com totes les armes, té un bon ús i un mal ús. Barcelona és una arma, sí, però...
Què vols dir que és una arma?
Bé, vull dir, pots, si vols destrossar la teva vida, és més fàcil fer-ho a Barcelona que no pas a jo què sé, a Santa Maria de Palautordera, si existeix.
Sí,
Santa Maria,
tant,
oi?
Tant que
és que, perdó,
sí.
Perdó per la gent de Santa Maria de Palautordera, que no recordeu. No. Vaja... tens més possibilitats, no? I no em refereixo només al tema del sexe i la droga, que també, que allí també en deuen tenir de tot això, però... potser més i tot, però...
Doncs a què et refereixes?
Bé, a la gent, a nosaltres mateixos, no? Tota la gent que vol viure una determinada vida, ve aquí, es troba, i és l'autèntica comunitat, som l'autèntica gent que fem Barcelona, no? El dia que algú n'estigui cansat i que no vulgui estar fent birres amb els amics de dilluns a dilluns, dirà, doncs me'n torno, me'n vaig a Olot, que per cert és molt difícil arribar-hi, no? Vull dir, perquè quan no té tren és realment una aventura, i canvio la meva vida. Llavors, som nosaltres, potser, vull dir, aquesta vida que també té un preu, es pot utilitzar bé, malament... Més,
però vols
més
dir que ens encaminem cap a un moment històric en què o un moment cultural, potser històric, mm-hmm. és una mica més ambiciós, en què deixarà de tenir prestigi o deixarà de tenir aquest valor afegit al fet de viure a la ciutat. Vull dir, no sé si ho detectes, per exemple, amb el teu grup mm-hmm. d'amics, que la gent té ganes de dispersar-se i de tornar als pobles i de tornar...
Home, hi ha un punt, la majoria de gent que he vist que ho ha fet forçat pel tema del lloguer, pel tema dels preus dels pisos, que realment és la cosa criminal aquí. I llavors, bé, també sí que hi ha també el punt, evidentment, generacional, una mica, si creixes, se t'acaben les ganes també de fer festa en algun moment, no? Però jo crec, potser per circumstàncies meves, que no té res de dolent, que tot es pot fer amb mesura, horacianament, no? I, per tant, una Barcelona ben administrada, jo crec que és del millor que pot haver-hi.
Escolta, sempre acabem el podcast amb una pregunta, que de vegades queda una mica estranya, però és la gràcia de la pregunta, justament, que és, quines són les dues o tres primeres coses que faries si demà passat, per una sorpresa de la història, et fessin alcalde de Barcelona?
Ostres, és meravellós això. Han de ser coses factibles, clar. És a dir, la Colau ja va intentar-ho, el tema dels pisos. Això és prioritari completament i no és una qüestió estètica ni res, vull dir, directe. Vaig estar pensant força en aquesta proposta que van dir del de la immersió lingüística, de carregar-se-la, i mira que em vaig posar les mans al cap. Però després, donant-hi un parell de toms, no em sembla una idea tan descabellada. Si més no...
De l'hora, dius, de fer una...
Exacte. De fer algun sacseig d'alguna forma, perquè està clar que la cosa tal com està ara no funciona de cap manera. Comentàvem abans que hi ha instituts de Barcelona, fins i tot del Consorci, no? Hi ha una certa divisió de classe entre el Consorci i el que seria Rodalia de Barcelona, i bé, és que a tot arreu arriba que ens estem morint amb el tema del català, és evidentíssim, i és molt preocupant. Però això, l'alcalde no sé què pot fer.
Bueno, com a mínim fer pressió política perquè passi.
Sí.
Perquè no quedi explicat a mitja. Seria la cosa aquesta de fer una xarxa que és 100% que manté l'estat actual, i una xarxa que seria 100% amb immersió lingüística. Mm. I amb els cercles literaris, encara que no fos l'alcalde, si et fessin, jo què sé, comissionat per fer una sacsejada del cercle literari barceloní. Què necessita el cercle literari barceloní?
La literatura, jo crec que el que necessita és els escriptors necessiten temps. Mira, en educació i en general hauríem de treballar menys, això és una cosa claríssima. Per tant, no sé si les beques de la creació, coses que jo demano també i que van molt bé de tant en tant, són una cosa que ajudi especialment a una literatura de qualitat. És veritat que potser faria una llei contra els 365 i contra els vivaris i aquestes coses, en el sentit com a símbol de que realment és una ciutat que cada cop s'està convertint en més uniforme, i no sé si es podria legislar, potser seria una cosa que faria, no?
Contra l'expansió de franquícies, diguem.
Exacte.
Això està bé. Molt bé.
És a dir, bueno, aprofitar realment, conservar el petit comerç, que dit així queda molt tòpic, no? Però és que és veritat que una meravella que de ser professor i d'anar viatjant una miqueta pels barris de Barcelona és que veus altres realitats, i veus un mercat com el mercat de Montserrat, el barri de Roquetes, que dius, ostres, això no és possible al centre de Barcelona, no? I és culpa del turisme. Llavors, està clar que el turisme és una cosa que s'hauria de moderar, de legislar d'alguna manera, i a nivell... Sí, i això canviaria molt la vida.
Tindríem
moltíssima feina, perquè evidentment ens hauríem de carregar totes les copes de vela i tot plegat corrent, i això sí que ho faria també, però...
Adrià Targa, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia, un plaer.
A tu.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.